Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
5 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda. Deixin-me que us llegeixi un fragment d'aquest llibre que us presentem avui. I quan cantava The Ladies a Trump, canviant Califòrnia per Barcelona, el gel es fonia més de pressa perquè en aquell antre i a tota la plaça, els joves somiadors, els marits fidels en llibertat condicional, els Yankees Go Home de tres quarts blau fosc i barret blanc i els cambrers atrafegats l'ovacionaven demostrant com l'estimaven. I ella, a vegades, plorava amb el darrer vers de My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile. Avui a la nostra secció Lectura en Ruta ens visita l'escriptor Rafael Vallbona per presentar-nos el seu llibre La musa de la plaça Reial, on ens parla d'un true crime, un cas real, i de la història d'ella, Gloria Stewart. Rafael Vallbona, què tal? Molt bona tarda i gràcies.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona tarda a tothom.
El primer que hem de dir és que ella, la que escoltem, no és Gloria Stewart,
no és Gloria Stewart,
és Ella Fitzgerald, perquè costa molt trobar alguna cançó de Gloria Stewart, de la real.
A l'Spotty?
Perquè se'n guarden. A l'Spotty no n'hi ha.
No n'hi ha ni una.
Però n'hem trobat. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. Ella sí, és Gloria Stewart, una de les protagonistes de La musa de la plaça Reial. De fet, La musa de la plaça Reial és ella en aquest disc Jazz for Dancing, publicat per Elite l'any 1965.
I gravat a Alemanya.
I gravat a Alemanya.
O sigui, quan ja havia estat expulsada de l'estat espanyol.
Qui va ser Gloria Stewart?
Gloria Stewart va ser un mite d'una Barcelona en transformació i, per tant, era una musa per tot aquell jovent d'aquella època que no se sentien directament interpel·lats per aquella Barcelona primer derrotada militarment i després vençuda pues, per la vida, per les dificultats i per la necessitat que tenia la majoria de la gent de tirar endavant la família perquè no els tocava una altra. Un seguit de joves, molts d'ells intel·lectuals, posteriorment professionals. M'estic referint, per exemple, doncs, a Manuel Vázquez Montalbán, que li dedica un poema que està publicat en la seva poesia completa, a Joan de Sagarra, que és d'una de les seves cròniques, vaig treure això de quan cantava Ladies a Trump canviant Califòrnia per Barcelona, vull dir que no m'ho he inventat, de Ricard Bofill, l'arquitecte que ens ha deixat fa ben poc, tota aquesta gent. Era una gent que, és a dir, van fer un antifranquisme 2.0, que diríem ara, no? I em sembla que això és un dels ítems importants i pels quals vaig voler explicar aquesta història. Ells ja no venien d'aquella tradició que et deia de derrotats i vençuts, per tant no passaven les nits en un sòtan de Gràcia o de Sants imprimint octavetes en una multicopista, sinó que el que volien era una Catalunya, una Barcelona oberta, cosmopolita, connectada amb el món, i en aquell moment la plaça Reial, el carrer Escudellers, el Jamboree, el Kit Kat, el Texas, el Colón Jazz Club, eren el nostre Sant Germain. No hi apareixien Boris Vian ni en Sartre, però era el nostre Sant Germain, o el nostre Greenwich Village, eh? I per tant, aquesta gent volien, i jo crec que és una contribució important també a la lluita contra la dictadura.
Ella és Gloria Stewart, la protagonista d'aquest llibre La musa de la plaça Reial, de Rafael Vallbona. Com que no volia fer spoilers, no volia dir jo de què anava aquesta història. Per tant, quina història relates en aquest llibre?
En aquest llibre relato dues històries. Una absolutament real, que és la del que es coneix amb el nom del crim dels existencialistes. Això va ser un nom que els hi van posar els del Caso, i que sempre els agradava posar aquests noms. Per què? Perquè amb un crim absolutament... no anava a dir banal, no, perquè no hi ha cap crim que sigui banal, però que no tenia res a veure amb el món aquest del jazz, ni del jamboree, ni dels joves intel·lectuals, ni de res. La policia troba una excusa de mal pagador per implicar tota la tropa del Jambore, i aleshores van dir, ara és el moment de tancar-los. És a dir, fins llavors, la policia vigilava de prop tota aquella gent, però com que no feien octavetes ni penjaven banderes a Montserrat, doncs, bueno, diguem-ne, va, deixa'ls anar. A més, tots són de casa bona i encara trucarà el seu pare, el governador civil, i la... Oh, clar, ui, sí, 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 sí. Per tant, els vigilaven de una mica de lluny. Però tenien aquesta... Es van empescar una història que no s'aguantava per lloc, que era implicar, a través de Gloria Stuart i la resta de músics del Jambore, a tota aquella gent, i a dir, ara és el moment d'anar per ells i els tanquem, perquè això és un niu un antre de comunistes, homosexuals, tot allò, no? Van entrar més de 100 guàrdies civils al Jambore. Aviam, jo, que hi vaig molt sovint, em pregunto com devien capiguer allà dintre. Perquè, clar, entren allò amb el CETME, no? Amb allò, sí. No amb aquest subfusell modern que porten ara. És que els que vam fer la mili, aquestes coses, no ens recordem. Amb el CETME, allò que en dèiem, el xopo, allò feia un bulto de nassos, no? A més, devien caure escales avall, perquè les escales... Bé, la qüestió és que van entrar allà. Van tancar el Jambore 3 dies, crec, o 4, i després va tornar a obrir... I segueix obert. Bueno, va estar un període de temps tancat, però gràcies als germans Mas continua obert. Amb això vull dir que el Joan Rosselló, que era el fundador i propietari del Jambore en aquell moment, probablement sabia coses que podien... molestar, i va dir, saps què, tingueu la festa en pau, i deixa'ls estar, que total, no ha passat res. Aquesta història, que repeteixo, és una història real, que en el seu moment va ser molt comús, perquè Gloria Stuart era molt coneguda, era la cantant resident del Jambore, i allà hi tocava no sols la banda dels germans Hunt, sinó, sobretot, Tete Montoliu, que llavors ja començava a fer estades a Alemanya, a França i tal, i per tant, les seves llacunes s'havien de cobrir.
Deixa'ls anar també els germans Hunt, eh?
Home, els germans Hunt, sí, diguem-ne, si hi ha algun dolent a la pel·lícula, probablement són ells. Dic una cosa, jo he vist fotos del germà Hunt, que va ser condemnat, detingut a comissaria, emmanillat amb un radiador. No em preguntis com deixaven fer aquestes fotos, bueno, era qüestió de passar un sobre, no? I fins i tot lligat amb unes manilles, amb un radiador clavat a la paret, feia por, eh?
Sí, eh?
Era un tio truculent... però truculent.
Ara ens deies, hi ha diversos protagonistes en aquest llibre, La musa de la plaça Reial. Jo m'atreviria que n'hi ha un altre protagonista, sí. I és la Barcelona d'aquells anys 60.
Sí, clar, la Barcelona... Mira, ahir ho comentàvem, estàvem a la plaça Reial fent una entrevista per un diari, i jo els deia, és una Barcelona que ha desaparegut. Que és la meva Barcelona, la Barcelona de quan jo era petit, jo sóc de l'any 1960, tampoc amagaré ara l'edat que tinc, la Barcelona de quan jo era petit, la Barcelona de quan jo era adolescent, aquesta Barcelona ha desaparegut. Ara no entrem aquí en un judici de valor sobre tot això, però et posaré un exemple. O sigui, anem a Nova York, anem a París, tot ens enlluerna, tot ho trobem magnífic i collonut, no? Les voreres de París, no hi ha ni rajoles, totes estan asfaltades, amb cotxes aparcats a sobre, botorudes, les de Nova York ja ni t'ho explico. Però no, ningú diu, aquestes voreres, tal. Venim aquí i som capaços d'organitzar un quilombo perquè les voreres, les rajoletes de les voreres, aquelles de la Diagonal, tenen un dibuix, no sé què.
Sí.
Escolta'm, tenim com una mena de fixació, com si cada dia haguéssim de treure la ciutat de la capsa nova de trinca. No, les ciutats es transformen, però es transformen a poc, no cal apretar sempre. I clar, el rastre d'aquella Barcelona... no existeix. A veure, jo ho entenc, que si tu tens una botiga d'espelmes al carrer Ferran, com així era, una botiga preciosa, i ve una empresa multinacional, que té el McDonald's, i et fot una morterada damunt la taula i tu estàs a punt de jubilar-te, dius, escolta'm, ja he fet la meva. Això no s'hi pot fer res, perquè a més és un respecte a la propietat privada, no? Però clar, d'aquí aquesta sensació de que és una ciutat que ha desaparegut, jo, per exemple, aquesta sensació no la tinc a Madrid. I ara no vull fer aquí una ditiramba entre Madrid i Barcelona. Potser és que van una mica més enrere, però a Madrid també hi ha molt de turisme. Mm-hmm. Però encara hi ha cordeleries i cereries.
Sí,
no sé, eh?
Sí,
i no tinc cap mena de mania ni a una ciutat ni a l'altra. Però encara trobes aquell rastre. Jo que a primers dels anys 80 anava molt sovint a Madrid per feina i m'ho passava molt bé amb la movida madrilenya, com pots comprendre, allò era la bomba. Aquest rastre el trobes. I de la ciutat que em va veure néixer a mi, vamos, per no quedar, perdona, no queda ni la sala de parts on vaig néixer. perquè era la de l'Aliança, que la van tirar a terra per construir la Facultat de Fisioteràpia de Blanquerna. O sigui que...
Per tant, és un llibre, començava dient, és un llibre de true crime, però és un llibre també de certa memòria històrica.
Sí, això és la segona part que et deia, no? El segon plano narratiu, que és ficció, és la construcció d'aquest personatge, que jo em faig, que és un jove estudiant de comunicació, i que vol saber qui era el seu avi. Ell té una vaga idea de que el seu avi havia escrit crítiques de jazz, de manera amateur, diguem-ne, perquè troba uns retalls, però vol saber qui és l'avi. I a partir d'aquí s'involucra en tota aquesta història passada. És una novel·la sobre la memòria, sobre la imperiosa necessitat que tenim de saber qui vam ser per saber qui volem ser. Jo crec que això no, els catalans i el poble català en general no, això no ho portem bé. Ara no vull fer quin judici de valors, de si la transició, tothom té la seva idea. Però és cert que hi ha un cop de porta, hi ha un tall, ara no toca, cèlebre frase, i per tant... És com una mena de cortina sobre el nostre passat. No, home, no, perquè hem de mirar endavant. Sí, és clar que hem de mirar endavant, però hem de mirar endavant sabent d'on venim. I ho sabem molt poc, no? Avui, per exemple, s'estrena un programa a TV3 que es diu Quanta Guerra, de l'Eloi Vila, que em sembla que és un intent de no tant de que tots ens apassionem amb les nades i vingudes dels avis de no sé qui, com una mica d'adonar-nos-en de dir, ostres, i si intentés escatir una mica d'on vinc? Perquè si no, cap a on vaig? Jo això ho tinc molt clar, entre altres coses, perquè jo tinc el meu avi matern oficial, és a dir, el que em va donar el cognom, no el vaig conèixer mai. I a casa hi havia aquell silenci de postguerra, diguem-ne, dels anys 60, nen, això no toca, quan els grans parlen els nens callen, blablabla. I no ho he sabut mai.
Esclar, en Rafael Vallbona, que és escriptor, que és periodista, ha escrit, si no corregeix mai, ha escrit una setantena de llibres.
Aquest és el 68.
Ui!
I el 70 ja està escrit. I el 69 surt el 15 d'octubre. El 69 és un llibre que m'ho he passat molt bé, que és la història del Rugby Club Badalona.
Si escrius el 69 i no t'ho passes bé.
Ui, això... Hi ha molta
no
hi ha res,
no hi ha res, no hi ha res.
Hi ha molta gent que s'ha traumatitzat, És la història del Rugby Club Badalona, que l'he fet perquè m'ho van sol·licitar un seguit d'amics meus d'aquell club. Jo no jugo a rugby, com pots comprendre, amb aquesta pinta. Però m'agrada, és un esport que m'agrada, no? És allò que diuen que és un esport d'animalots jugat per cavallers.
Sí, senyor.
I hem escrit aquesta història. Aquest serà el llibre 69. Deia un llibre poc apte per portar a la pràctica el nombre aquest invertit. Que...
Deia una setantena de llibres, i precisament en aquest llibre ens deies, jo he escrit en el mateix llibre part de veritat amb el true crime i part de novel·la ficcionada. Què costa més, escriure la veritat o escriure la ficció?
Aviam, jo fent recerca hemerogràfica i documental m'ho passo molt bé. Però, esclar, he fet 42 anys de periodista. Ara estic una mica out, entre altres coses, perquè els mitjans de comunicació paguen molt malament. I allò... em sembla que se m'ha passat l'arròs ja. No, faig breus col·laboracions, però... No, però he fet, durant 42 anys de la meva vida, he fet de periodista. I aquesta feina m'agrada molt, m'ho passo molt bé. De vegades, quan ja tinc tota la història, dic, quina mandra, ara l'he d'escriure. Però m'agrada. Però el que sí que és cert és que a mi sempre... De fet, el que m'agrada més, és a dir, aquest estil és... que hi ha gent que diu, és que barreges la ficció i la realitat. No, jo agafo la realitat. La realitat és un vector, un vector infinit, no? I agafo una i la fragmento. Dic, aquest tros m'interessa. Aquest tros, que és molt breu, però jo l'estiraré perquè és molt xulo, no? Aquest tros, que és molt llarg, amb dues frases el mato. I amb totes aquestes peces construeixo un relat. Això és la ficció. No és ni més ni menys que la construcció, la realitat construïda. Uh-huh. I entremig hi poses personatges que t'han de servir per, com la picada, no? per lligar la salsa.
Parlàvem del true crime. Deixa'm preguntar-te, perquè darrerament, els darrers anys, m'atreviria a dir, s'ha posat com molt de moda el true crime, no? També gràcies a Carles Porta, els seus famosos crims.
I amb, formats de televisió de tot el món.
Sí, a moltíssimes coses, eh? Què té el true crime que enganxa tant?
Aviam, el true crime sempre ha estat de moda, perquè ara que això en diem true crime, tota la vida li hem dit basada en hechos reales. No sé si recordareu que durant molts i molts anys a Antena 3 el dissabte a la tarda feien pel·lícules basades en hechos reales que eren fantàstiques per fer la becaina. Bueno, jo ho feia, només veia els tres primers minuts i l'últim. Però jo crec que atrau a l'auditori perquè la idea aquesta de dir, ostres, això que m'explicaran no s'ho ha inventat una ment truculenta, sinó que això ha passat de veritat, hi ha aquesta una mica de morbo, eh? Ens agrada el morbo.
Sí, ens agrada, sí.
Però aquest morbo així és una mica per la tele. De totes formes, posaré un exemple, que és que ahir també ho parlava amb un col·lega. O sigui, hi ha un accident al carril de baixada de l'autopista. Quin carril està col·lapsat? El de pujada. Per què? Perquè la gent prena per veure què ha passat. Aviam si veu una mica de sang i fetge.
Rafael Vallbona, la musa de la plaça Reial, editat per Univers. De veritat, aneu a les llibreries, que val molt la pena, no només pel que escriu Rafael Vallbona, que també i sobretot, sinó també per una portada magnífica. Per cert, sí. Teniu les cançons d'aquest llibre amb una llista de Spotify molt ben feta, també, que us recomano que el llegiu, amb aquestes cançons. Rafael Vallbona, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a tu, Joan, i a tothom de Ràdio Estel.